Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Molt bona tarda. Els horts urbans comunitaris tenen prohibit regar. És una de les restriccions que incorpora l'emergència per sequera i que deixa en escac la subsistència d'aquests espais, almenys a mig termini. De moment podran recollir la collita d'hivern, però la d'estiu perilla. Sense aigua és pràcticament impensable que hi pugui créixer res. Hem parlat amb Toni Corcó, de l'Hort de Mirasol, i Diana Arias, de l'Hort de Can Mates. Els escoltem.
Tenim l'aixeta completament tancada i no hi ha cap possibilitat de regar. Inicialment veníem amb aigua reciclada de casa per fer una mica de reg, però ens han comentat que està també prohibit això.
Ni tan sols podríem comprar aigua reciclada o aigua reaprofitada d'altres llocs, portar-la amb cubes, tampoc podríem. L'únic que es podria fer és aprofitar l'aigua de pluja.
I no només està en risc l'horta, també ho està la vida social que s'agrupa al seu voltant, ho explica l'hortolà de Sant Francesc, Xavier Asensio.
No només es perd, evidentment, les collites, sinó que ja és, sinó que es perd tota aquesta relació que tenen i és una pena, perquè en fi, creiem que això ha estat un suport per moltes de totes aquestes persones i bueno, pues, va més enllà del que es conrea.
A www.cugat.cat, a Cugat Mèdia, trobaran un reportatge on els tres hortolans expliquen com afronten la sequera i les restriccions derivades d'aquesta situació.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Aquest és el tema principal del nostre informatiu migdia, que també, com dèiem, poden ampliar a www.cugat.cat. Repassem, però, altres informacions en aquesta jornada, que també són del nostre interès. Nou gir de guió a la història de la construcció de la mirada. Aquest dimecres s'ha conegut la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a l'apel·lació de l'Ajuntament contra la imposició de mesures cautelars contra l'inici de les obres de trasplantament d'arbres previ a l'inici de la construcció de l'escola al bosc de Vulpelleres. El TSJ ha desestimat el recurs de l'Ajuntament perquè considera que amb la sentència del 15 de novembre del jutjat contenciós administratiu número 10 de Barcelona, que desestimava el seu torn el recurs de Denc, ja van caure automàticament les cautelars o van perdre l'objecte que els donava sentit, una interpretació que corrobora el president de la secció de Dret Administratiu del Col·legi d'Advocats de Barcelona, de l'ICAP, Alejandro Jiménez Marconi, a Cugat Mèdia. Això no significa, però, que es puguin reprendre les obres immediatament, ja que cal que l'Ajuntament demani ara l'execució provisional de la sentència del 15 de novembre, cosa que encara no ha fet. Per donar solidesa a la seva sentència, el TSJ cita diferents resolucions del Tribunal Suprem, on diuen que davant una primera sentència o un recurs contenciós administratiu, si hi ha cautelars interposades deixen de tenir validesa, encara que no sigui ferma. Quan es va conèixer la sentència del 15 de novembre, tant el govern municipal com ADENC van interpretar que mentre la sentència no fos ferma, els ecologistes hi van presentar recurs, les mesures cautelars es mantenien vigents perquè així ho diu la llei, tot i que hi ha molta jurisprudència del Tribunal Suprem que diu el contrari, que és la que cita el TSJ, de la qual els serveis jurídics d'ADENC n'eren conscients. Malgrat això, el govern municipal actual manté que aquest no és l'únic impediment per reprendre les obres i parla d'incerteses jurídiques, ambientals i també econòmiques. Cugat Mèdia ha parlat també amb els serveis jurídics d'ADENC, que consideren que, malgrat que les mesures cautelars han desaparegut de l'equació, fins que l'Ajuntament no demani l'execució provisional de la sentència del jutjat número 10 del 15 de novembre de 2023, no es podrà fer cap pas endavant amb la construcció de la mirada. El govern municipal encara no ho ha fet i difícilment ho farà per aquestes tres incerteses. I si no ho fes, llavors el jutge demanaria al·legacions a Denc, que presentaria els mateixos arguments que van justificar les mesures cautelars i hauria de resoldre de nou. En aquest sentit, com que la decisió torna a ser política, el PSC ha enviat un comunicat de premsa en el qual demana al govern municipal que demani l'execució de la sentència i tiri endavant la construcció de l'escola La Mirada al parc urbà del bosc de Vulpelleres. El govern municipal ha decidit no fer declaracions encara sobre aquesta qüestió. Canviem de qüestió perquè també és notícia que les escoles i instituts de Sant Cugat no faran classe atenció el proper dilluns, que és 4 de març, perquè és un dels dies de lliure disposició escollits pel Consell Escolar de Sant Cugat. El Departament d'Educació fixa que s'han d'escollir 5 dies sense escola fora dels festius oficials durant el curs escolar. L'últim dia de lliure disposició del curs 2023-2024 serà el dilluns 15 d'abril. Els ciutadans han requerit als Mossos d'Esquadra de Sant Cugat 7.737 vegades durant el 2023. Es tracta d'un 38,28% més que el 2022, quan es van sol·licitar al cos en 5.595 ocasions. El requeriment més habitual és per la presència d'alguna persona que causa inseguretat. En el 13% dels casos, un total de 1.006 avisos, seguit dels furs. El 6,9%, 536 avisos. I el robatori amb força a domicilis, que representa el 6,6%, amb 508 avisos. Les alarmes per robatori a habitatges representen el 6,4%, amb 494 avisos. El vehicle avariat, el 5,5%, amb 428 avisos. I discussions verbals, n'hi ha 401, el que representa un 5,2%. De fet, com ha destacat el cap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra, Manel Rodríguez, es tracta d'un augment significatiu de requeriments, tot i que els fets delictius no s'han incrementat a la ciutat en la mateixa proporció. En concret, durant el 2023 s'han denunciat a Sant Cugat 5.394 infraccions penals, un 3,9% més que l'any anterior. Això suposa una ràtio també de 56,30 denúncies per cada 1.000 habitants, lluny de la mitjana catalana. A Sant Cugat, la gran majoria de la criminalitat està vinculada a delictes patrimonials. Aquests suposen el 88% dels casos, amb 4.747 denúncies durant el 2023. Els més habituals són els furts i les estafes, tot i que els Mossos tenen el focus posat en els robatoris amb força a domicilis, els robatoris a interior de vehicles i els robatoris amb violència a l'espai públic. I el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, i l'alcalde Josep Maria Vallès han expressat el compromís de les dues administracions per construir la segona residència pública de la ciutat. Ho han fet en el marc de la gala dels Premis Esport en Marxa Cugat Mèdia, celebrada aquest dimarts. Josep Maria Vallès és l'alcalde de Sant Cugat.
En poques paraules, ens va donar a entendre que no estava pressupostada aquesta segona residència pública. Nosaltres tenim el terreny reservat, el tenim a Volpelleres, i estem treballant, i no puc dir massa més, per tenir aquesta segona residència pública. I deixa'm dir que és molt possible que, si no la tenim acabada en aquest mandat, la tindrem començada.
I per la seva banda, Campuzano ha assegurat que donarà suport a l'Ajuntament en les decisions que prengui en els pròxims mesos per promoure més places amb finançament públic a la ciutat.
Estem en converses amb l'Ajuntament de Sant Cugat i ajudarem a l'Ajuntament de Sant Cugat a les decisions que prengui en els propers mesos per promoure més places en finançament públic a la ciutat de Sant Cugat.
L'Ajuntament de Sant Cugat disposa d'un terreny de 4.800 metres quadrats a l'avinguda de la Clot, al barri de Volpelleres, preparat per cedir-lo a la Generalitat, que té la competència de tirar endavant el projecte. Actualment, el municipi només disposa d'una residència pública, tot i que hi ha 14.025 persones majors de 65 anys, el que suposa un 14,65% de la població total. Repassem ara altra informació en format breu. Grífols va guanyar l'any passat 59 milions d'euros, un 71,5% menys que en l'exercici anterior, segons ha informat la financera, que ha publicat aquest dijous a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. La farmacèutica, que en els últims mesos ha patit volatilitat a la borsa per l'atac del fons baixista Gotham City i està pendent de la publicació d'un informe de la Comissió Nacional del Mercat de Valors sobre el cas, defensa que el resultat està impactat per partides extraordinàries, especialment la del cost de la reestructuració, amb 147 milions d'euros. Sense aquests impactes, el benefici seria de 206 milions. La companyia, amb tot, assegura que tanca un any rècord amb uns ingressos de 6.592 milions d'euros i el creixement de totes les unitats de negoci. Ara Cultura. El Teatre Auditori busca atraure públic jove gràcies a la iniciativa Cultura Jove. L'equipament aposta unes propostes teatrals i musicals pensades per a les persones d'entre els 18 i els 30 anys i amb unes ofertes econòmiques amb descomptes de fins al 50%. Per accedir als descomptes, primer cal estar registrat a Cultura Jove des de la web de la mateixa plataforma o del Teatre Auditori. Els preus amb la iniciativa tenen descomptes del 40 al 50% en funció del preu de l'entrada normal. També ofereix abonaments com la tria de 4 espectacles a 40 euros, 10 euros per entrada, per una altra franja d'edat entre 14 i 25 anys. I si la persona té 18 anys, pot escollir 5 espectacles a 15 euros que surt a 3 euros per entrada. I tanquem l'informatiu migdia amb els esports. El Club Rugbi Sant Cugat vol acollir una de les tres proves de la Copa de la Reina del Rugbi a 7. El president de l'entitat, Miquel Pelayo, ha explicat a Cugat Media que han fet la petició formal a la Federació Espanyola aquest dimarts. La competició es disputa en tres dates, 1 i 2 de juny, 7 i 8 de juny i 22 i 23 de juny. El Club Sant Cugatenc participarà per quarta vegada en aquesta competició i on va aixecar el títol el 2022. La Guinardera ja ha acollit proves de la Copa de la Reina el 2021 i el 2022. El Club Sant Cugatenc espera que el proper mes es conegui la decisió de la Federació Espanyola per ser seu de la competició del CAU. I darrer cap de setmana de febrer, on els equips santcugatencs lluitaran, serà primer cap de setmana de març, volíem dir, disculpin, on els equips santcugatencs lluitaran per assolir noves victòries. Destaquem la tornada a la competició després de 3 mesos d'aturada de l'hoquei herba santcugatenc del júnior aquest diumenge. L'equip femení rep el Terrassa a les 11 i el masculí s'enfrontarà amb el Polo a la 1 a l'estadi Lluís Serraima. Poden consultar tota l'agenda esportiva del cap de setmana a www.cugat.com. Nosaltres deixem aquí l'informatiu migdia d'aquest dijous 29 de febrer de 2024. Recordin que la informació continua constantment a internet a www.cugat.cat. Gràcies per la seva atenció. Que passi una molt bona tarda.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat. Infopodcast. Les entitats santcugatenques.
Nom de l'entitat.
Penya Regalèssia.
Any de naixement.
1939.
Nombre de socis.
25.
Avui en parlem amb
Joan Manuel Moncau i Biel Moreres.
Parlem amb dos veterans de la Penya Regalèssia. És una entitat amb 85 anys d'història que es va crear a partir d'un grup de ciutadans de Sant Cugat, amics de la infància i sobretot entusiastes del patrimoni cultural del poble. Ells van engegar el que ha estat el seu gran projecte col·lectiu, la reparació i la cura de l'ermita de Sant Medí, un projecte sorgit de la iniciativa privada i amb l'objectiu primordial no només de preservar, sinó també de dignificar un dels elements simbòlics més emblemàtics del municipi, de fer-lo accessible i de retornar-li també un protagonisme social i patrimonial. L'ermita de Sant Medí es troba en ple parc natural de Collserola, a mig camí entre Barcelona i Sant Cugat. Durant molts anys l'ha encarregat de preservar l'ermita, així com a moltes de les tradicions de Sant Cugat, va ser Francesc Vila i Trabal. El 30 de juny de 1981, però, Vila i Trabal va morir i va ser des de llavors que la Penya Regalèssia es va cuidar de l'ermita i de l'organització de l'aplec. Per tant, 43 anys també al capdavant d'aquesta tradició santcugatenca.
Aquells inicis van ser extraordinaris. És a dir, arran de l'enfonsament de la teulada, els veterans de la penya van cridar reforços, persones que els poguessin ajudar. I llavors ens vam afegir al grup. En total érem 25 persones. Uh-huh. Que un cop acabada la reparació de la teulada, vam continuar.
I entre 1981 i 2014 van arribar a fer fins a 40 actuacions a l'ermita i al seu entorn. Obres petites, obres de recuperació, de millora o elements nous que donen a l'ermita la imatge actual. Anys de molta feina.
Hi ha fotografies i postals antigues que es veu com era l'ermita. Estava tota arrebossada blanca per dins i per fora, però hi ha fotografies que una mica esgarrifen perquè estava escantonada, hi havia moltes esquerdes, l'arrebossat era molt feble hi havia enguixarades les pintades d'aleshores. I a l'interior hi havia antigament un retaule que accidentalment es va cremar. I estava molt plena de fotografies i de quadres que deslluïen una mica l'interior.
Ara ja no fan grans obres, però sí que la mantenen al dia i la netegen per tots aquells visitants que hi vulguin entrar, una continuïtat que té el futur assegurat.
Tenim, quan cal, ajudes i reforços. Hi han també els amics dels veterans i de la penya regalèssia, que són fills, nets, continuadors, no? Els que fan la cavalgada de Reis, que abans la feia la penya, o el concurs de rosos. Per tant, vull dir, en aquest sentit, podem trobar suport.
Tot aquest esforç es va veure recompensat per part de la ciutat també, que els hi va tornar amb el nomenament de fills predilectes l'any 2014. Un honor per a l'entitat que se sent molt estimada.
Certament, sí. Un exemple és l'actitud que hem tingut per l'organització de l'aplec d'enguany. Altres vegades hem tingut alguna dificultat, però diguem-ne que aquest aplec és modèlic en aquest sentit. Diàleg total, és a dir, col·laboració entregada.
I és que l'aplec de Sant Medir arriba aquest diumenge 3 de març i com a tradició s'escull una entitat banderera. Els d'enguany són els membres de la colla sardanista i així es tanca també un any pletòric per a aquesta entitat.
La sardana és molt nostra. Té la virtut d'agrupar, de reunir. A les mans agafades la gent es congrega i això té un valor, diguem-ne, que va més enllà de la coreografia.
I per cert que, com a novetat, pels que s'animin a gaudir de l'aplec d'enguany, no es poden perdre dues novetats. La primera es passarà al matí, una ballada de sardanes de camí a l'esplanada que es farà al voltant del Pi d'en Xandri. La segona, a la tarda, de tornada a Sant Cugat, ja que es recupera la trobada d'acordionistes a Can Borrell. Per tant, molta teca per aquest Sant Medi de la mà un any més i que siguin per molts de la penya regalèssia. L'Infopodcast és una producció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat. Música a Ràdio Sant Cugat. Música en català a Ràdio Sant Cugat.
Per tu tan a dins ets com respira l'aire que fa sentir-me a casa lluny de la meva soledat. T'he trobat enmig de la tempesta, m'has donat el que vaig perdre i torno a creure en mi. Ei, llum, llum que em dóna vida, llum que m'il·lumina, llum per caminar. Oh, cura'm les ferides que la meva ànima arrossega. Genial, ja. Ara sento que em crides, sento que m'estimes per tirar endavant. Tirar endavant. Lluny de la tristor ja l'he deixat enrere i ara puc veure on no hi veia. Ets com veure
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Ya sé que no vendrás, todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás. Sé que no regresarás, lo que nos pasó no repetirá jamás. Mil años no me alcanzarán para borrarte y olvidar. Y ahora estoy aquí.
De 3.